Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
On som nosaltres? Jo me'n recordo la societat. T'ho dic de veritat. En recordeu se'n d'un cas que hi va haver d'una noia que es deia Nebrenca Fernández? Se'n recorda de la Nebrenca, que era regidora del Partit Popular.
Sí,
de...
a Lleó?
No. Ferrada,
pot ser? Ferrada, sí, Lleó.
Aquella noia que ho va denunciar, que l'alcalde l'assetjava, que primer havien sigut mig parella, però és igual, ella no va continuar la parella, li va fer la vida impossible. Va tindre que deixar el Partit Popular, va tindre que anar-se'n d'Espanya. I a mi el que em va esgarrifar més és unes imatges que van fer en un documental fa 3 o 4 anys, me'n recordo que el va fer el documental, però que la gent és que l'escopia pels carrers amb ella, que era la víctima. Doncs aquesta societat que d'això fa 20 anys no ha canviat tant, perquè, torno a repetir, si nosaltres som capaços com a societat d'amb una noia que l'han assetjat uns futbolistes, quan surten al camp aquests futbolistes aplaudir-lo, és que som nosaltres els malalts. D'acord que la justícia no ajuda, d'acord que la llei del sí és sí, des del meu punt de vista, doncs torna molts passos enrere en no posar a la víctima com el focus principal de l'agressió. D'acord que l'Ajuntament, la Generalitat, però en qui més hem de fer consciència i en qui més hem de mirar és a nosaltres mateixos, perquè som nosaltres com a societat els que fracassem quan passen coses com aquestes.
Sí, però Anna... Nosaltres fracassem?
Clar,
nosaltres?
No, sí.
És a dir,
Anna, no.
Que un menor que no és imputable legalment no estigui a la presó, perquè no pot estar a la presó, perquè un jutge no pot posar-lo a la presó, perquè si fos un altre cas, amb aquestes circumstàncies estaria a la presó preventiva. Això en tenim la culpa nosaltres?
No
en tenim la culpa nosaltres, Anna. A més, barreges coses que no tenen absolutament res a veure. El cas d'una regidora de l'Ajuntament de Ponferrada, que sí, home, fa molt temps, i que efectivament tenien una relació entre l'alcalde, i que després aquest es va passar a 14 pobles, i que per tant ja s'espavilarà, i em sembla que a més va ser jutjat i condemnat. Si no recordo malament.
Sí, a 6 mesos
si no recordo malament.
Però
va ser jutjat i condemnat. Escolta'm, aquí el que cal és fer les preguntes clares i contestants-les. Si hi ha amenaces, sí. Si hi ha amenaces, això és un delicte. I els delictes actua la policia, sigui la policia municipal, i aquí en Jordi parlava de l'alcalde, doncs ha de donar explicacions, o siguin els Mossos d'Esquadra. I haurien d'actuar i protegir aquesta família. Aquesta és la primera constatació. Segona, aquesta família que fa les amenaces, sabem qui és o no? Sabem qui és? És una família arrelada a Badalona? És una família que fa molts anys que viu allà? És una família desestructurada, amb problemes socials, amb greus problemes entre els membres de la pròpia família, amb uns fills que són uns saltataulells? De què estem parlant? És que tot això, aquí sí que et dono la raó. Ens amaguem les coses, perquè no volem estigmatitzar ningú, ni volem dir, no, és que són d'aquest grup, són d'un altre grup, i anem... Escolta, no, és que no és així, això. No tothom fa el mateix. És a dir, si una família ha tingut la desgràcia de que un fill menor, en aquest cas, ha fet un acte d'aquest tipus i, per tant, és un potencial delinqüent, encara que sigui menor, escolta, moltes vegades aquella família ho porta fatal i intenta fer el possible perquè fer el menys mal possible als altres. Quan es produeix una amenaça d'aquest tipus, vol dir que hi ha un problema anterior. Estem parlant d'una gent que amenacen a la persona que ha sigut agredida. Cony, i aquí no pot actuar la policia municipal, no poden actuar els Mossos d'Esquadra, no poden actuar que sigui per protegir aquesta família. Han de marxar de Badalona, per la mort de Déu, tu.
No, home, amb això estic d'acord. Jo el que volia dir... amb això estic d'acord, per suposat. Jo el que volia dir, que per molt que la policia amb aquesta família li digui això no es pot fer, li posi una multa i el nen no sé què, si la societat en general no dona suport a la família de la víctima, el fracàs és el mateix.
Tu creus que la societat de... Tu creus que la gent de Badalona no donen suport a aquesta noia?
No ho sé.
A veure...
La gent de Badalona està al costat de la víctima.
A veure...
D'acord.
A vegades la gent té por.
Com?
A veure, la gent que viu... Nosaltres, en principi, hi ha una presumpció de que som gent, com la majoria, civilitzada i amb bones intencions. Però a vegades la gent té por, no s'hi vol ficar, mira cap a una altra banda. Això és com un edifici d'immoble que saps que hi ha violència. És que és llavors...
Anda, que no ha passat anys que s'ha sentit el veí llavors, que pegava la senyora i feia veure que no ho sentia. Anda, que no ha passat, això.
A veure, a vegades hi ha hagut alguna reacció i hi ha hagut després una amenaça i etcètera, i no t'hi fiquis, no t'hi posis. Jo crec que anava per aquí, no? És a dir, quan hi ha un fracàs, tothom s'ha de qüestionar una mica què ha fallat, que evidentment doncs, ha d'haver-hi, en un cas tan greu com aquest, perquè és molt greu, ha d'haver-hi tots els ressorts legals i d'administració i de funcionament, diríem, dels instruments que tenim. Però la pregunta en l'aire és, aquesta família s'ha sentit emparada i acompanyada pel seu entorn? Llavors és un fracàs a la societat. Llavors l'Anna té raó.
No, pel seu entorn sí, Jordi.
Ara, no, jo no ho sé això. És una pregunta retòrica, jo no ho conec aquest fet.
Aquí hi ha un dubte, hi ha un amic clar. Meu que m'envia un missatge coneixedor del tema, que aquí ens escapem moltes vegades de clans que van al marge de la llei.
Bé, això de la ciutat sin llei.
Però és que en Jordi té raó amb una cosa, com diu... Sí. No, però perdona, Jordi, en Jordi té raó amb una cosa, com diu el tema de la por. Però és que, Jordi, el tema de la por, que jo tinc dret a tenir por, i tu tens dret a tenir por, això no vol dir que no m'hagin de protegir, que els que són responsables d'evitar que els que no tinguin por, que són els cossos policials,
que
són la ciutat sense llei.
No, i l'últim que hem de fer és donar-nos la culpa a la societat perquè algú té por.
No, a veure, no tot és tan fàcil. No tot és tan fàcil i tampoc podem simplificar-ho. Les coses no són senzilles, perquè a vegades... Escolta, sense entrar en casos de l'altre dia, jo visc a Girona, visc a Madrid, va haver-hi una presència policial a l'immoble jo visc i la policia va poder arribar fins on va poder arribar i no va poder arribar gaire enlloc més, perquè a vegades és molt difícil allò, que els detinguin, que no sé, és complicat. I després hi ha un l'endemà i hi ha un altre l'endemà i vaja, aquestes coses entenc jo que tampoc podem apretar un botó, tinc por clar. I ve algú ajudar-me, etc. Com que la realitat no és així, es van instal·lant situacions,
Jordi,
que afortunadament van canviant positivament.
Sí, però Jordi, jo ja estic d'acord, però aquí hi va haver-hi una agressió sexual. Hi ha hagut una agressió que s'ha detingut aquí, o no, i són menors i per això no estan en presó preventiva, que van fer aquesta agressió, i la família de la nena que va ser agredida ningú l'ha protegida, perquè aquells que actuen al marge de la llei amb total impunitat, jo sí que ho dic, els han amenaçat i ningú els ha ajudat. I per més que la societat de Badalona estigui al costat d'aquesta família amb tota la bona voluntat, no són qui ha de protegir en aquesta família. Per això hi ha l'administració i per això hi ha els cossos policials.
Jo crec que no estem oposant, perquè estem dient tots el mateix i de diferents maneres, i la gent no és tonta i ens ha entès. Llavors, afortunadament, a vegades no ens entén, perquè els tontos som els que parlem, però jo crec que aquí s'han sumat moltes coses. I per tant, diríem, el fracàs és general, perquè la conseqüència, evidentment, és aquesta, que han tingut de marxar. Sí que m'agradaria que hi hagin explicacions al respecte, perquè hauríem de saber com s'actuen aquestes històries.
Tinc ganes de parlar del celler. Tinc ganes de parlar del castell. Però una última cosa, perquè ja sabeu que ja des de fa un temps ha començat el processisme, el procés d'independència de Madrid.
De Madrid,
de Madrid respecte a Espanya, és a dir, ha començat. Avui un article magnífic del Jordi Juan a La Vanguardia.
Sí.
Magnífic. Espera't un moment que les màquines... jo sóc de paper. Bé, un article que es diu Sensació d'impunitat. De fet, avui quan la llegia aquest matí als apunts a les 8 del matí he rebut missatges d'amics, alguns amics comuns dels que l'han dit de la taula, dient, hosti, quin brillant article ha fet avui en Jordi Juan, perquè parla de que... No la llegiré tot perquè deixem, si no comprarà la Vanguardia, l'ha de comprar. Hi ha un ampli i selecte grup d'homes amb poder real a la capital d'Espanya als quals no els agrada compartir aquell domini. En aquest ampli col·lectiu podem trobar-hi polítics, representants de la judicatura, líders empresarials i prestigiosos periodistes amb potents altaveus, per qui la victòria dels partits d'esquerra i l'influència dels nacionalismes perifèrics és una anomalia que s'ha de reparar com més aviat millor. Segueixo, hi ha més línies. Quan els polítics no han sabut contenir els problemes que genera la perifèria com el 2017, sempre es pot recórrer a la judicatura, que actuarà en socors de l'Estat. I recorda la transcripció que va fer ahir al diari El País, terrible, d'una trobada entre el líder del PP, Núñez Feijó, i una cinquantena de fiscals conservadors, on es poden entendre moltes coses que han tingut lloc en aquest país els últims anys, especialment en decisions judicials que han pensat per sobre de la voluntat popular. I diu, el govern central, entre cometes, ha ocupat el Constitucional, la Fiscalia General de l'Estat, el CNI, el CIS, es posa en boca de Feijó en aquella reunió. I algú podria haver afegit, com són aquests socialistes que volen ocupar tots els despatxos després de guanyar unes eleccions, perquè tothom sap que quan el PP ha governat no ha ocupat mai aquests càrrecs. Diu, és ironia, esclar. Diu, per això no és estrany que una cap de protocol passi per damunt de tot un ministre del govern central, com va succeir ahir en els actes del 2 de maig a Madrid. Qui s'ha cregut que és Félix Bolaños per presentar-se en un acte al qual no està convidat? I rebla Jordi Juan. No vull ni imaginar si un president de la Generalitat hagués fet el mateix amb un ministre del PP. Tot es resumeix en una única cosa, la sensació d'impunitat. Tot s'hi val quan et creus que el poder és teu i et pertany. Així acaba Jordi Juan el seu article. Això ho has dit perquè en aquest nou capítol, ja, nou capítol aquest matí. Avui Isabel Díaz Ayuso ha anat amb l'Àngels Barceló a la SER i ha carregat de valent contra Félix Bolaños i diu que considera que el que va fer Bolaños és una provocació. Escolteu.
Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado, o de un 2 de mayo especial, en lugar de esto, se estuvo buscando, de todas las maneras, reventar este evento y crear mal ambiente.
Y la acusa amb ella, todo el gobierno de España, de voler arrasar amb tot.
Sí, claro, ministro, que suba donde le dé la gana. Hombre, ya más, ¿sabes lo que pasa? Que también estamos acostumbrando a que el gobierno lo puede todo y lo arrasan todo, porque es el gobierno. Bueno, pues creo que no funciona así. Tiene que haber un respeto y esto no es como una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel. Soy el presidente y voy, o soy el gobierno, y hago lo que me da la gana en todas dos partes, porque soy el gobierno, como decía ayer el señor Bolaños. Pues no, usted no tiene por qué venir. Si usted quiere ser invitado, hágalo bien, como lo hizo la ministra Robles, y será invitado, y no hay más problema.
Bé, tenim 10 minuts.
Home, hi ha una primera qüestió.
O sigui, aquesta història és, em sembla fascinant. És a dir, tens Madrid que s'està, per tot, s'està independitzant.
Sí, sí, exacte. Aquesta és la... Bueno, aquí, realment, tota la gent que va estar participant en el procés varen equivocar-se completament, perquè resulta que això es pot fer però de la forma que ho fan a Madrid, no?
Per passiva, com la
Lliga. Per passiva, exactament, no? Vull dir que és una cosa bastant, bastant curiosa. Ahir varen passar diverses coses interessants més enllà d'això. La primera vegada que un ministre és vetat a participar en un acte d'aquest tipus, a més d'una forma tan barroera, ho hem vist a les imatges per la cap de protocol, aquesta és una forma cutre, vergonyosa de respecte i de tracte institucional. Hi ha una segona qüestió, que és el paper d'Ayuso. Ayuso ja es va carregar en el seu dia Casado i això porta camí de que va a per Feijó. Escolta, t'hi posis com t'hi posis, però està claríssim, perquè la cara que feia el Feijó allà a sobre, com a veure de què anava, fins i tot va baixar un moment a parlar amb el propi ministre, perquè és una situació absolutament vergonyosa. Sí, sí, van tenir, fins i tot van parlar, es veu en algun moment, varen tenir una petita conversa. Però Ayuso ha descobert que amb aquestes actituds trumpistes de Trump, per entendre'ns, aquestes coses tan absolutament exagerades, que tan fora del protocol, de les relacions normals entre institucions, doncs bé, té un avantatge electoral, i en aquests moments totes les enquestes li donen majoria absoluta. Majoria absoluta a Madrid, el lloc en el qual havia governat no fa pas tant el PSOE, exactament. I hi ha un altre factor que jo crec que és especialment rellevant, que és el tema de la ministra Margarita Robles. Sí. Tu veus que el teu company...
Efectivament, el camp d'allà.
Home, és el mínim. És veritat que la Margarita Robles és independent.
Bueno,
està al PSOE, però bueno, escolta'm, està molt...
Independent del paper.
Va ser la portaveu del grup parlamentari socialista.
Sí, sí, sí. Sí,
però, sí, sí. Va
un... però és independent, eh? Que
sí, sí, però amb una sintonia.
Sí, sí, no, si tens tota la raó, Jordi. Per tant, el que vull dir és que em sembla que la resposta lògica el tinc. Perdoni, el meu company de govern no pot pujar, doncs aquí es Déu. Queden vostès, ja s'ho faran, no? Amb el GEMAT, em sembla que hi havia el representant de l'exèrcit i el vice... És a dir, és una situació molt cutre, molt vergonyosa, però que respon a un criteri que tu has explicat abans, que amb aquest moviment processista que s'està produint a Madrid, que realment s'està convertint en una bombolla, amb una bombolla en la qual la resta d'Espanya s'ho mira amb una sorpresa bestial, no? Perquè realment qualsevol dia d'aquests pots declarar la independència.
Concepció.
Sí, jo penso que li estem donant més importància a nosaltres que a propi Madrid, perquè a mi el que m'ha impactat de tot i que he vist les imatges, sí que és veritat que el tema de protocol és molt complicat, jo he vist ministres que s'han quedat a segona fila perquè ja hi havia el ministre que presidia un acte, consellers que es queden a segona fila perquè ja hi ha un conseller que presideix un acte, per tant jo crec que n'estem fent un escarafall, potser les formes no han sigut les millors, però hi ha una ministra a dalt presidint l'acte del 2 de maig i una altra ministra que es queda a segona fila. Jo això ho he vist.
No, a segona fila no, a segona fila no.
Sí, no, no puja a l'escenari.
No, no deixen pujar a l'escenari, el posen en un racó.
Perquè només pugen 5 persones, per això et dic que les formes potser no són...
Perquè s'enfonsava l'escenari, com als Jocs Olímpics. No, no, bajen de l'escenari.
Ramon,
anda,
jo et dic
no
que, jo he vist actes que els presideix, ja no parlem de ministres, els propis consellers i els altres consellers que van es queden en un segon pla. Però dit això...
No li donem més importància, entre altres coses, perquè tots els diaris de Madrid, avui les editorials parlen d'això.
No, però el que m'ha impactat més, que és aquí on anava, jo he escoltat les declaracions de tots els líders polítics que han fet declaracions de Madrid després d'això. Mónica García, Podemos, no, bueno, allà és... ¿vale?
És Madrid.
Villacís, Ciutadans... Tots li han restat importància. I t'estic parlant dels altres forces polítiques, que no és la de Díaz Ayuso, eh? No és el Partit Popular. Li han restat importància i han dit que estaven cansats de que es fessin debats estèrils sobre temes que no tenen més importància. Els propis... Per això t'he dit, eh? O sigui, que jo pensava que sentiria declaracions dures, no? I que carregarien fort. I tots han fet com un pas al costat dient, escolta, aquest és un debat que aquí no es té, no? Per tant, bueno, a mi, no sé si a vosaltres us sorprèn aquest tipus de declaració.
No, a mi, jo em trec el barret amb aquesta senyora, la veritat, no. Perquè té impunitat absoluta amb tot, perquè recordeu la gestió de la pandèmia, va fer el que li va donar la gana. Catalunya no va poder ni tancar Igualada els primers dies perquè ràpidament ja es va fer el decret, fa el que li dona la gana a nivell d'impostos, baixa, puja, intenta guanyar per unes dècimes l'atur a Catalunya i això no ho ha aconseguit, però juga a totes les bases que pot. I per tant jo em trec el barret, no puc fer res més que envejar-la, perquè nosaltres, si complim la llei, pringuem. Si no la complim, anem a la presó, 14 anys o a l'exili, i o ens arruïnen la vida, els comptes corrents i el futur. I en canvi ella fa el que li dona l'absoluta gana. Vaja, bueno, ja ho dius, ho has llegit tu. Tu imagina't que ve un ministre aquí a qualsevol acte a Catalunya i una senyora com aquesta, bueno, la Patrícia Plajà de Torn, li diu, vostè qui no puja, és que demà, vaja, avui... no et dic que siguem a la presó, però gairebé censurats i a la guillotina. I en canvi ella fa el que li dona la real gana. Per tant, jo no la critico, l'envejo.
Jordi Bosch.
Bueno, escolta, el protocol és important perquè és el ritual de la imatge del poder. No és una cosa secundària. El Sant Pare de Roma, actual, a una entrevista... que jo crec que no era la de l'Évole, sinó era una que li va fer el corresponsal de La Vanguardia, Zimmermann.
Enrique Zimmermann.
Zimmermann. Crec, potser era la de l'Évole, però era una entrevista a La Vanguardia en quan li explica un acudit. Diu, vostè sap quina diferència hi ha entre un terrorista i un cap de protocol? I li diu, no, diu, amb el terrorista es pot negociar, amb el cap de protocol, no.
És bona.
Quan jo tenia...
Ja tens una edat.
Estic pensant en escriure-ho perquè és llarg tot això. Perquè, mira, jo crec que ho escriuré, perquè jo arribo a Madrid als anys 84, però jo ja havia... Jo era un modest redactor de 19 o 20 anys del Diari de Girona i em van enviar a Madrid a l'exposició, a inauguració de l'exposició d'en Salvador Dalí. Uh-huh. A Madrid, que es va fer, doncs jo crec que devia ser l'any 80-81. I jo vaig veure l'incident del banderí del cotxe d'en Jordi Pujol, president Pujol, amb en Julio Feo. Jo després he conegut amb en Julio Feo. Anys després, amb un dinar, i n'he parlat. I vaig veure la transcendència tremenda del fet de que el cotxe del president de la Generalitat arribés amb banderí o sense banderí, i tota aquella història, que és una història divertida, amb anècdota, i que ara no explicaré. però que acaba quasi amb en Julio Felo arrencant arrencant gairebé el banderí i no deixaven entrar Max Kanner perquè només hi podia entrar el president Pujol, etc. I en Max Kanner es va colar quasi el... És a dir, aquesta és una història que quan hi ha una situació d'enorme tensió s'utilitza doncs, en tot aquest terme, en tot aquest terme. Més enllà de l'anècdota de com va anar i vol anar-hi, vol anar-hi, de cara al ciutadà és impresentable això. O sigui, és una cosa que arribar a aquests nivells és impresentable. Però jo aniria... No em vull quedar amb el tema protocol perquè ja n'hem parlat i amb l'incident, que ja insisteixo, és impresentable. Quan es fa l'estat de les autonomies, en un moment donat, arran del cop d'estat, el món que li és igual que guanyi PSOE i PP i que es va orientant, és a dir, els que estan en l'agència de... diríem...
La crosta, la casta,
els... caps de, els alts funcionaris, els bufets de determinades empreses, veuen que això se'n va a la mà i políticament fan la famosa llopa, la loapa, que finalment un tribunal constitucional que encara hi havia magistrats van dir, o gent diríem que volia ser molt independent, va dir, està mal fet, ho va parar, etc. La decisió d'empatar, amb l'estat de les autonomies, que nosaltres veiem des d'una perspectiva catalana, però jo ara he estat uns dies a Andalusia. Quan veus lo que és la Junta d'Andalusia, allò és poder. I quan vas a València i veus la Generalitat Valenciana, allò és poder. I quan vas a Aragó, i és poder que ha perdut l'Estat. Ha perdut l'Estat. I si a sobre és un lloc com a Catalunya, el País Basc, que té una altra implicació de més d'opinió dels ciutadans respecte al que ha de ser aquest Estat, encara més. Però... es fa una cosa que és el Gran Madrid. O sigui, la manera d'empatar és fer el districte federal. Val?
El Madrid DF.
El DF. México DF, Madrid DF. I va per lliure. I es fan unes inversions que ni els madrilenys se n'entenen de les inversions que fan. Un dia s'aixequen, veuen que hi ha molta grua i al cap de 3 anys els hi han tapat la M30, que és com la ronda. Tu imagina que Barcelona es tapés la ronda amb, bueno, hi hauria molt merder, però no es podria pagar, no sé com s'ha pagat, es va fer una deuta, s'ha fet a l'aeroport. Quan aquí discutíem que si el tren a l'aeroport, allà hi pots arribar en metro, i pots arribar en tren des de Chamartín, i pots arribar en tren des de Nuevos Ministerios, pots arribar-hi com vulguis, pots fins i tot facturar abans de sortir des de Nuevos Ministerios. Llavors el Gran Madrid va ser un pacte tàcit per compensar una mica tot això. I llavors això s'ha escapat de control quan s'hi posa al front algú que ho vol fer, vol fer un ús polític contra Pedro Sánchez i contra Núñez Feijóo, en aquest cas. Dos batalles. Aquesta, aquesta és la situació ara... de, no tant que un Madrid es vol independitzar, sinó que ja ho ha fet, perquè vull dir, té instruments per fer-ho, però realment, si això hi afegim una cosa, i acabo, per això dic que en contra de parlar, tot això ho he d'explicar, que és el casticismo. El casticismo és el punt de xuleria, dit d'una manera simpàtica. Això ja comença en el segle XIX, quan els hi prohibeixen les capes, que portaven unes capes a Madrid molt típiques, que anaves tapat els embozados, i diríem tota la cosa francesada, pues, bueno, al final el que volien és ordenar una mica la ciutat, les aigües que no es tiressin, no sé què, etc. I hi ha una resposta al casticismo, que és des d'una idea nacionalista espanyola, madrilenya, diríem frenar aquestes costums de l'acord i del govern d'Espanya de modernització a partir d'un punt de... i després ve tot el temps del xulapa, la xulapa, tot això, etc. Que és allò que en comptes de dir i acabo bon dia jo és el que faig buenos días, que me pone un café, que has de dir un café solo, o sigui un café sense gent perquè et posin un café normal, vale, però és igual. Jo ho faig a la catalana, que està a Madrid. Buenos días, me pone un café. Veu un madre i fa... ei, un café! Aquesta cosa que jo caricaturitzo una mica és aquest punt simpàtic d'aquest punt... Xuleta. Xuleta. Sí. I tot això, sacsejat, xuc-xuc-xuc-xuc, surt el que està passant en aquests moments, i és que per un accident de la història, i és que en Pablo Casado no se li recorreix res més que per trencar amb les direccions de locals de Madrid, posa dos persones outsiders, un d'un tio de molt nivell, que és l'alcalde de Madrid, és un tio, va ser advocat de l'Estat un temps aquí a Girona, sí, etc. És un tio de bon nivell i de bon tracte, i un home que respectat, i una persona que venia del món de tuitejar la conta d'Esperanza Aguirre, del gos d'Esperanza Aguirre i tot això, que era, que també tenia compte, que era la i que ella, diríem, amb una gran habilitat i amb una personalitat i amb un atreviment, s'hi posa a liderar una oposició general a tot, i acaba dient: Madrid és Espanya dentro d'Espanya. Ja ho ha explicat. Ja està.
Quin punt?
Quin punt? I ara ja podem...
Ara sí que has acabat.
I ara ja... Que pot...
Gràcies.
Pots saludar i tot ja.
Cònsol general de Girona Madrid, eh?
Exacte. Cònsol general de Girona Madrid.
Sí, sí.
T'hem d'anomenar això, eh?
Sí.
Que portin el vi. Ara parlarem del celler.
Vale.
De les 10:25, d'aquí uns moments continuem des de Peralada, aquí al Món RQ.
Del 5 al 7 de maig, descobreix en Peralada i Ideal els millors tresors de l'Empordà, a l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona.
Peralada 100, els sentits de la història, és una mostra immersiva que repassa la sorprenent història d'un celler i d'una regió associada a l'art, la música, la cultura i el paisatge vinícola.
A més, la visita inclou un tast de vins inèdit. Entrades a idealbarcelona.com. Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Com s'ho fa la teva mare? És simplement extraordinària. Sí, és com si tingués superpoders, perquè com pot ser que et digui atacaràs la camisa i 10 minuts després tinguis un atac d'oli a la camisa? Vaja, la teva mare viatja en el temps. Perquè la teva mare és extraordinària, aquest 7 de maig sorteig extraordinari del Dia de la Mare a la Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Celebra-ho. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Ja està, el digui'm.
Mira, jo així no puc seguir, eh?
Com?
La fibra, que va com un coet. I què passa? Que quan teletreballo em convoquen a tot. Com que no em congelo, com que m'ho descarrego tot, vaja, que aquí només penco ja, jo, que no és normal. I tu m'entens?
Home.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Estel per 43,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Great snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Aquesta setmana tasta el gelat de Strawberry Cheesecake Dia Temptation amb un 25% de descompte per només 2,25 la tarrina de 350 grams. Nova qualitat Dia, confirmada.
Quan la Sofia va obrir el seu paquet d'Amazon, va obrir els ulls com unes taronges. 5 modes de raspallat i sensor de pressió intel·ligent. Era el raspall de dents elèctric dels seus somnis a un preu més baix del que mai hauria imaginat. 5 estrelles de la Sofia. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Regalar la teva mare és posar un llaç a gràcies per cuidar-me. Regalar la teva mare és posar un llaç a m'encanta tot el que em dones. Regalar la teva mare és posar un llaç a un t'estimo. Regalar la teva mare sempre serà més gran que qualsevol regal. 7 de maig, feliç dia de la mare, al Corte Inglés.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Escolta, has vist que maco que és el nou rasca Platinum de l'11?
Maco? Em sembla que et quedes curt. Jo diria que amb aquest color negre i platejat i aquestes línies tan estilitzades és senzillament espectacular. Vaja, que fa pena rascar-lo.
És veritat, fa pena.
Pena! Quan t'assabentis que el nou rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic, però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Celler Peralada.
El perquè de tot plegat.
11:15. Senyor Javier Suqué, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
No, gràcies a vostès. Si això està aquí dins, això és que és una meravella. És una meravella. Els jardins, vaja, hi ha un grup de privilegiats que hem vingut a veure ja des de fa molts anys i hem vist el castell i els jardins de nit. Mhm. Però és que veure'ls de dia és tan meravellós com veure'ls de nit.
Sí, no val la pena. Els jardins aquests que ha dissenyat Willy el XIX, el segle XIX, no són impressionants, sí. Val la pena. És un dels atractius de Peralada.
Ja, ara fa una estona parlàvem de la sequera.
Sí.
Li puc preguntar, sí, com a productors de vida cava, com us afecta això, si sí, us preocupa?
Sí, a nosaltres ens preocupa molt, perquè, bueno, evidentment, afecta el rendiment de la vinya, però estem prenent mesures perquè l'impacte sigui el mínim possible. Per exemple, el celler nou, doncs, aprofitem l'aigua que cau a la coberta del celler. Si no cau aigua, tenim un problema. Però també a la vinya tenim tot el sistema de rec soterrat, amb el qual l'aprofitament d'aigua percentualment és molt més elevat. I després tenim experiències com a finca Garbet, que aprofitem l'aigua de la depuradora del poble. Aigua que llançaria al mar i l'aprofitem nosaltres per regar tota la vinya de Garbet.
Vaja, precisament a Peralada doneu molta importància a la sostenibilitat. De fet, sou el primer celler d'Europa que teniu el certificat LEED Gold de sostenibilitat. Ens ho pots explicar, això?
Sí, o sigui, nosaltres quan vam decidir o vam definir el nou projecte del celler, vam dibuixar 5 eixos. Un d'aquests eixos va ser la sostenibilitat. Llavors, bueno, vam treballar molt amb RTR, de fet també vam escollir part de la raó d'escollir RTR, és que ja portaven 20 anys parlant de la sostenibilitat. I llavors vam fixar la fita de dir, hem d'arribar a tenir l'edifici amb la certificació LEED Gold, que és la certificació de ambiental dels edificis més important que hi ha al món. Llavors hem tingut que complir amb uns requisits, doncs, un percentatge de productes de proximitat molt important, aprofitament l'aigua, el 37% de l'energia que utilitzem al celler està generada per la geotèrmia. Tot una sèrie de coses que ens ha portat aquest fet de ser el primer celler d'Europa en aconseguir aquesta certificació.
Aquest any celebreu el centenari,
sí,
Peralada, de fet, a les visites que es fan al celler passeu un vídeo de 7 minuts que es titula El somni d'una família i que resumeix molt bé aquesta història centenària. Clar, amb el tema de les famílies passa una cosa, que quan passa de bisnets a nets, de nets a fills, de fills a nets i avis i tot això, hi ha una responsabilitat de generació en generació molt grossa. La pregunta és si s'ha assolit el somni de la família.
Sí, jo crec que sí. O sigui, primer, per passar empreses de generació en generació fa falta diverses coses. Una d'elles és la generositat, que jo crec que entre els meus germans i jo és un tema que el tenim molt clar. També és cert que a mesura que la família va creixent i l'empresa va creixent, pues, cada vegada és més fàcil ser generós, perquè no coneixes tant la persona amb la qual tens que ser generós. Des de l'hora, la meva família, el meu germà i la meva germana, som tres, amb la qual cosa portem molt bon rotllo. I, bueno, i en quant al projecte, jo crec que o sigui, els meus avis, quan van aterrar aquí, tenien un projecte de revitalitzar l'activitat vitivinícola d'Empordà. I després també el que parlava fos el centre cultural on el meu avi, el meu besavi, pogués ir a exposar les seves col·leccions d'art, que eren importants. O sigui, el meu avi i el meu besavi eren col·leccionistes importants d'art. Llavors el tema del vi i la cultura van ser una mica els centres sobre el qual rotava la parlada dels temps del meu avi i la meva àvia. Quan el meu pare i la meva mare van agafar això als anys 70, llavors van introduir un concepte nou, que a part de cultura i vi, va introduir l'oci. I arrel d'això, doncs, es va muntar el Festival Castell de Parlada, el Casino de Parlada, a l'hotel amb el camp de golf i el Wine Spa, etc. En la qual cosa, jo crec que aquest somni realment ho estem complint. I a més, t'explico una anècdota. Jo quan veia que els meus pares feien segons quines coses a vegades poc rendibles, o moltes vegades poc rendibles, jo li deia al meu pare: vols dir? Això no serà rendible mai. Nosaltres ara estem fent el mateix, en el qual suposo que els meus fills pensen el mateix de mi. I ho fas per il·lusió. Els meus avis ho van fer per il·lusió, per l'Empordà, els meus pares també, i nosaltres també. Jo sempre dic, quan vinc a Parlada, per mi no és un dia de treball, és un dia més el cap de setmana.
Ara el mes de juny ve obrir el celler, el nou celler. Jo, de debò, ahir, alguns de la gent que hi ha en aquesta taula hi van ser-hi. L'Anna Gómez, per exemple, està entusiasmada, però entusiasmada.
Home,
però tots
sí,
estan perquè entusiasmats, tots, però l'Anna...
Saps què passa? Que nosaltres a Lleida, als costats del Segre, també fa molts anys que lluitem. El Delfí és amic d'un amic meu de Costes del Segre, que lluitem per tenir també una marca, perquè quan la filoxera va acabar amb les vinyes de pràcticament tot Catalunya, hi havia bons vins a Catalunya i ha costat poc a poc refer-ho. I em va dir, doncs, el Delfí és un crac, perquè jo els vins de Peralada, doncs, darrerament sí que n'havia sentit parlar, ja que estàveu intentant augmentar la qualitat, no? Però no l'excel·lència. I ahir vaig veure, doncs, coses que ja, si no ratllen, ja estan arribant a l'excel·lència. I el que més m'agrada, que és el que he dit aquest matí a l'inici del programa, és que no solament es tracta de fer vi, sinó també es tracta de fer territori. I ara, en aquests moments, que precisament avui parlàvem del malbaratament de l'aigua, del malbaratament d'un munt de coses que fem de l'entorn, que no els donem importància perquè sempre han estat gratis i abundants, ara que escassegen, és molt important que marques com la vostra no solament busqui l'excel·lència, sinó que busqui la integració en el territori i d'una forma sostenible. I a més amb aquests tres arquitectes, amb el Vilalta, l'Epigemi, vaja, ja, i això ja és de premi Nobel quasi.
Sí, no, nosaltres amb aquests cinc eixos que et comentava, el primer de tot tenia que ser, per nosaltres ha sigut sempre enologia. Enologia, o sigui, per nosaltres el canviar de celler, la primera raó és per fer vins excel·lents. Estàvem veurant bons vins, però volíem, el que tu deies, arribar a l'excel·lència. I a vegades diu, i amb un celler nou fas vins millors? Pues sí, però si vols el Delfí ha d'explicar un parell de detalls en quant a l'elaboració del vi i per què amb el nou celler elaborem bons vins. De fet, hi ha un salt important en els vins elaborats a partir del 2020, que són els primers elaborats al celler nou, vam inaugurar el 2022, però el 2020, i en condicions una mica límit, vam entrar la primera barema al nou celler. Però després, el naturisme per nosaltres també és important perquè és una forma de divulgació de la cultura del vi i creiem que aquest any tindrem unes 30.000 visites.
30.000?
30.000, sí. Havíem pensat que el tercer any tindríem 20.000 visites I el primer, l'any passat vam fer en mitjà en 15.000 i aquest any arribarem a les 30.000 visites.
30.000?
Sí, sí.
Ara deu haver llista d'espera, per tant, no?
Sí, una mica sí. Hi ha un programa...
A través de la web, eh?
A través de la web, per fer reserves. En el qual molta gent em truca a mi directament. Oi, és a tope, pots fer alguna cosa?
Bueno, allò comentàvem, que és que a partir de demà, que és dijous, i fins diumenge... Hi ha una experiència immersiva a Barcelona, que és el centre d'arts digital ideal, amb tas de vins. Pot explicar com serà aquesta experiència per la gent que vulgui anar?
Sí, o sigui, nosaltres, amb la celebració del centenari, volíem fer alguna cosa especial, i amb l'equip del Jordi Seyes, al centre d'arts digitals de Barcelona, a la sala ideal, vam trobar la possibilitat de fer alguna cosa realment diferent. I és... A veure, allà estarà muntada una exposició dels 100 anys de vida parlada, del que hem fet aquests 100 anys, i després bueno, parlem del festival, parlem de la família, parlem de bueno, portem objectes del museu molt importants, o sigui, portem pintura del segle XV, bueno, molt bona, portem un Petrus Christus II, portem, bueno, peces de vidre...
Christus II, pot explicar per la gent que no en té ni idea de què està parlant?
És un pintor flamenc del segle XV.
I estem parlant d'una obra... Bo, ja ho he dit.
De museu.
Sí, portem també un Memling... que també, bueno, la mateixa època, el mateix, bueno, els Països Baixos, i després portem dos incunables, que l'Atlas de Ptolomeo, i sí, és un atlas on ja es parlava, és de 1492, però Colón no havia arribat a Amèrica, però ja es parlava de que hi havia una altra terra a darrere del mar, el que és ara el mar Atlàntic, i però no parlava de Colón. Però és incunable, té un valor brutal. Incunable són...
Tot això ho trobaran al Centre d'Arts Ideal, tot això.
Sí, sí. Hi havia aquesta exposició del museu, també de festival, història del festival, hi ha un vestit d'una de les òperes del festival, després hi ha una altra sala, que és ja més concretament la història del celler, i després hi ha una sala molt gran, on caben 160 persones, on es farà un tast immersiu. I què és un tast immersiu?
Ara, una pregunta.
Sí, és un tast, o sigui, a l'ideal la gent té, percep el so i les imatges d'una forma molt especial. Aquí introduïm una nou variable, que és el sentit del gust. Llavors farem una cata de 5 productes, cada producte estarà relacionat amb una història de parlada, i aquesta història es verà reflexada a les parets. És una sala quadrada i es veuran les imatges a les parets, al sostre i al terra, en el qual estaràs envoltat d'imatges de parlada. I cada producte té relació amb algú de parlada.
Cada tasca que facis tindrà alguna cosa a veure amb alguna cosa a veure.
L'exemple més fàcil, el gran claustre. Llavors estarà rodejat del que és el claustre en tamany natural. I això un Beuanov que contarà històries sobre el claustre, sobre, bueno, etcètera. Jo no l'he vist produït, jo crec que el veuré aquesta tarda, que serà el primer passe, però m'han dit que és impressionant. Jo he vist la maqueta i realment val la pena.
Escolti, més enllà de celebrar aquest centenari, és indubtable que Peralada té una oferta cultural bestial. Estem parlant de música, però a més també estem parlant d'art. Clar, hem parlat de la gent que vagi a l'ideal, però la gent que vingui, per exemple, aquest estiu a Peralada, què s'hi trobarà aquest any?
Aquest any farem un concert... un festival més reduït, perquè hem decidit canviar l'auditori.
Tirar-lo a terra, no?
Sí, l'hem tirat a terra ja. Sí.
Però terra, eh?
No, totalment, sí. I ara construïm un de nou, perquè, o sigui, nosaltres volem que el Festival de Música Internacional de Parlada realment tingui una projecció internacional. Llavors volem que totes les òperes, concerts i tal, i el públic estigui en condicions òptimes en l'auditori. Llavors, l'auditori que teníem ja portava uns anys bueno, i hem tingut que canviar-lo. Llavors, comencem l'obra ja i esperem que estigui funcionant l'estiu del 2024. Llavors, com aquest any no tindrem el festival de sempre, doncs farem un petit festival a l'Església del Carme. Seran 8 concerts i a més, nos venimos un poco arriba de tant en quant i el Oriol, sí, Aguilar, que és el director del festival, ha dit, bueno, com tenim un festival petit aquest estiu, farem un festival petit també ara per Pasqua.
Sí.
I ha fet 4 concerts que han sigut un espectacle. O sigui, ha vingut Orlinski, ha vingut... Bueno,
Ramon Concepció, Jordi Bosch, veu estar també veient el celler. Ara hi anirem, al celler, o sigui, ara anirem radiofònicament i anirem també. Uh-huh. Farem una immersió a dins i ara en parlarem també amb en Delfí. Sí. Ramon.
No, jo, bàsicament, hem parlat molt del vi, però hi ha un aspecte que tu apuntaves ara respecte de Peralada, que és el tema, que també ho comentava el Javier, que és el tema cultural. Peralada és un focus cultural de primer nivell. Val la pena venir aquí, per exemple, per fer un cop d'ull al museu, on hi ha més de 100.000 volums, però hi ha una cosa que molta gent no sap, que és que, per exemple, hi ha, sembla que són 10.000 edicions diferents del Quixot.
1.000.
És a dir, 1.000, exactament, 1.000 edicions diferents del Quixot. Estem parlant d'una de les col·leccions segurament més importants del món que hi ha del Quixot. I abans, quan en Jordi comentava el tema del festival, aquest festival comença l'any 1987,
sí.
Per tant, estem parlant de que fa moltíssims anys. Uh-huh. Una mica la família que en aquests moments encarna en Javier i els seus germans, la família Suquer Mateu, representen una mica aquell exemple de les famílies de la burgesia catalana que, d'alguna manera, dedicaven els seus recursos també a potenciar uns àmbits culturals. I això és una cosa que, a vegades, quan parlem d'aquest món, perdem una mica de vista, possiblement perquè en els últims temps, amb aquesta història recent de Catalunya, això s'havia perdut una mica. I aquesta vocació cultural de donar suport a un àmbit d'activitats que no són estrictament el negoci, òbviament, es volen guanyar la vida i volen que els negocis funcionin, sigui vi, siguin totes les activitats que facin, però també dedicar diners d'una forma molt important a aquest tipus de coses. Jo crec que aquest és un dels aspectes, segurament, que més defineixen a la família Suquer Mateu. I abans, amb el Javier comentàvem que vaig tenir la sort de conèixer els seus pares. Home, si avui en dia doncs, ells veiessin en què s'ha transformat tot això, realment estic segur que aquell projecte que en el seu moment va tenir la seva mare i el seu pare, la Carmen i l'Artur, de que això es convertís en aquest gran pol cultural, no ho sé,
estarien orgullosíssim, segurament
que se'n sentirien francament orgullosos, perquè és molt, molt aquell esperit que ells van imbuir, no?
Sí, no, jo crec que estarien encantats perquè realment representen, el que tu dius, aquest esperit que ells tenien i que els seus pares i els seus avis també. Mira, t'explico una anècdota. El meu besavi, que era un home molt viatjat, havia estat a Londres, a París i tal, i veia que a les ciutats importants d'Europa hi havia sempre exposicions d'art oriental. I va veure que Barcelona no tenia. I llavors va comprar obres d'art oriental, xinès i japonès, bàsicament, i les va dipositar en un centre d'arts decoratives de Barcelona, en dipòsit, perquè la ciutat no tenia un centre d'art oriental. Bueno, pues el meu avi va fer això, el meu avi va revitalitzar tot el tema de viticultura i cultura a Parlada, els meus pares van fer el festival, o sigui, això, vulguis o no, et queda a la retina i quan era jo pensava que no, però aquest punt pues, estem fent una mica, estem continuant la seva tasca.
Delfí Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Hauríeu de veure el celler? Ara hi anirem, és espectacular. Tu ets enòleg de Valls.
Sí, de Valls, a Tarragona, exactament.
Quan fa que ets a Peralada?
Doncs mira, 30 baremes. Els enòlegs moltes vegades parlem més de baremes que d'anys. Doncs la barema del 93 vaig venir aquí mentre estudiava la carrera a Tarragona i des de llavors doncs, que treballo aquí a Peralada.
Clar, i una cosa que els que ens agrada el vi però no n'entenem, hem notat que darrerament hi ha hagut una aposta per elaborar vins de molt alta qualitat, però de molt alta qualitat. Com s'ha plantejat aquest canvi? Com ho has viscut tu, això?
Bueno, jo crec que els últims anys ha ajudat molt a tots els enòlegs joves que van començar, que ara ja no són tan joves, però que van començar fa 20-25 anys, les tècniques noves, perquè cada dia s'avança més en tècniques d'elaboració i de viticultura, i després també la sommelleria ha ajudat molt, no? El recomanar un vi, tastar un vi, els periodistes, en poder escriure sobre vins, i jo crec que els últims 20 o 25 anys la cultura del vi ha pujat molt, no? Jo recordo que fa no gaire, fa 30 anys que en el món del vi això res, moltes vegades ens deien químics, era que arriba el químic, no? Fins que fa uns quants anys doncs, va canviar la cosa i llavors van dir, no, són enòlegs, no? Són gent que es dediquen a fer vi. I llavors jo crec que tot aquest canvi ha anat molt bé i pràcticament tots els cellers de Catalunya elaboren vins de molt alta gamma.
Ha passat una cosa molt curiosa, crec que no el coneix el Delfí. Fa una estona, el productor de segurament la pel·lícula més exitosa del cinema de Catalunya dels últims anys, que és el Carràs, que és el Tono Folguera, ha fet un tuit que diu: avui que fan el món a RAC1 a Peralada és el dia per explicar-vos un secret. Els 5 finques és, sense cap mena de dubte, el vi amb la millor relació qualitat-preu del món. Feu-vos un favor i quan aneu al súper gaudiu d'aquest luxe a l'abast de tothom. Clar, jo he pensat, el Tono deu estar fotent publicitat, deu cobrar de Peralada per fer això. Clar, jo t'he de dir que ahir jo pensava que és un, no sé si el que més, com diu el Tono, però que un dels millors vins que hi ha de relació qualitat-preu és aquest. I això està passant ara darrerament molt. Tu estaries d'acord amb aquesta... Clar, què vols dir, Marc? Clar, que sí que estaràs d'acord, no?
Totalment d'acord i donar-li les gràcies per aquest comentari.
Sí. Hi ha una cosa que, clar, podem preguntar, com són els vins de Peralada?
Bé, els vins de Peralada és molt difícil definir-los així ràpidament, perquè jo també moltes vegades els defineixo com a complexitat, no? Tenim una heterogeneïtat de terrenys molt important, que tot i ser una denominació d'origen molt petita, de 1.700 hectàrees, tenim terrenys d'argila, de sorra, de pissarra, de granit, i vinyes davant del mar, com Garbet, allà a 20 metres davant del mar, i vinyes una mica més allunyades del mar, més a la muntanya, a les alberes, llavors et dona vins amb diferent complexitat. Però si els he de definir, jo diria que són vins intensos, complexes, equilibrats i amb molta personalitat. I si és possible, que és molt fàcil de dir però molt difícil de posar-ho dins una copa de vi o dins una ampolla de vi, el que és més important és mostrar el territori, no? Tenim una terra aquí a l'Empordà que és meravellosa, amb uns paisatges i una flora i una fauna exquisita, i llavors si pots representar el fonoll, totes les herbes i tot el que envolta la vinya dins l'ampolla de vi, o sigui, mostrar el territori dins el vi, no? Llavors ens sentiríem com especialment satisfets. I per últim dir, com dèiem abans, doncs arribar a l'excel·lència o l'excepcionalitat, no? Crec que fèiem vins o fèiem vins bons o vins excel·lents, i ara amb el nou celler hem d'arribar a l'excepcionalitat.
Ara parlava el Tono d'això, evidentment hi ha molta gent ara que s'apunta al bombardeig, és a dir, la Concepció Barai també diu, no, els 5 finques, la directora també de RAC1, ara la de Carbonell també els 5 finques, el Xavi Marí també, tot els 5 finques, ara tots estem amb els 5 finques ara.
No, jo m'afunto més al ex-ex, eh?
Sí, no. Perdona, el vi del centenari.
Bueno, jo em quedo amb aires de Garbet.
Bueno, però el vi del centenari... estem parlant d'un vi... Això sí que estem parlant de la joia de la corona d'aquest any, per raons òbvies, eh?
Sí, estem parlant de la joia de la corona. Per mi és la cosa més difícil que m'ha tocat fer des dels 30 anys que porto Peralada.
Em pots explicar per què és una cosa difícil fer aquest vi?
Bueno, primer perquè és un vi en homenatge al centenari de Peralada. Això és una cosa molt sèria, perquè 100 anys no es compleixen cada dia i poques empreses o pocs cellers ho poden complir. Llavors l'exigència de treure un vi del centenari és francament molt alta i molt exigent, no? I més si vols un vi de molt alta gamma. I l'altra, que és la més difícil, que era un vi que, com que el Javier Suqué va liderar aquest projecte del celler doncs a l'any 90, era una mica fer un vi com amb ell li agraden els vins, com és, com treballa, com pensa, i és una de les coses més difícils que m'ha tocat, que és fer un vi pensant com és una persona. Llavors, fa 30 anys, fa més de 30 anys que ens coneixem, llavors, com que sé com li agraden els vins i què vol trobar un vi i com li agrada que s'expressin, era una mica pensar de fer aquell vi quan ell el provés que realment es sentís satisfet i orgullós d'aquell vi perquè és l'estil que a ell li agrada.
Una pregunta, és que m'encanten aquests moments humans d'això. El dia que... Quan fa que el va tastar?
3 mesos, aproximadament.
3 mesos.
3 mesos.
Val. Tu te'n recordes on va ser?
Sí, me'n recordo.
On?
Va ser dins el celler de Peralada, i ell va riure i jo vaig respirar.
No, abans... Ui, no. No, perquè aquí és molt important. És a dir, vas agafar l'ampolla,
sí.
La vas obrir,
sí.
La vas posar... És que no vull pifiar-la amb l'expressió. Vas posar el vi...
Dins la copa de vi.
Dins la copa de vi. Vas remenar la copa de vi.
No, cadascú remena la seva copa.
Això acostuma a passar, cadascú remena la seva copa, i llavors ell la va olorar. Tu també?
Sí, correcte.
Tu, a més, devies mirar així, com dient, aviam què fa.
Exacte.
El va tastar. I què vas dir, Javier?
No, que era impressionant. O sigui,
I tu vas fer...
Sí, no, i a més portem molts anys catant junts, i llavors el Delfí sap perfectament els vins que m'agraden, els que no, i per on m'entra un vi, que ja no és pel nas. Mm. Hi ha gent que li dona importància, o poca importància, o molta importància. Per mi el nas té molta importància, i ja reflexa com serà el vi. I la primera sensació va ser brutal, i en boca va ser, bueno, omplia tota la boca, era rodó, bueno, era magnífic, era llarg. I a més, el Delfí no ha explicat, però nosaltres l'any passat, amb la inauguració del celler, va fer un vi pensant amb RCR, amb els arquitectes. Llavors, concretament, en Rafael Aranda. Pensant en Rafael Aranda, el dia que inaugurem el celler tindràs un vi que es dirà RCR i serà un vi pensant en tu. I llavors, el vi aquell va ser magnífic. I el vam provar i li vaig dir, Delfí, és collonut el vi, però tens un problema. Per l'any que ve, pel centenari, ara hauràs de fer un vi pensant en mi, i si és pitjor,
podria...
llavors tenim un problema. I no, jo crec que...
Escolta,
has fet la papeleta molt bé, tu.
Sí, estem parlant de que... Quantes ampolles llençareu d'aquest vi?
1.070 ampolles. És una edició molt limitada.
Ha canviat la cara, ja.
Home, 1.070 ampolles és res.
Eren tres botes de 300 litres, que surten aproximadament 1.000 i poques ampolles, i llavors ha sigut una selecció, d'una gran selecció. La filosofia d'aquest vi era una mica, com deia abans, pensant en el, com és el Javier, a mi li agrada molt l'innovació, l'experimentació, el millorar, l'aprendre, l'investigar. Llavors va ser de les persones que va apostar a plantar Sirà aquí a l'Empordà, als inicis del 90, una varietat que era aquí bastant desconeguda, i llavors una part d'aquest vi està fet amb Sirà, que és aquesta part d'investigació, d'innovació, de canviar coses, no? I l'altra és la Garnatxa Negra, que és una de les varietats autòctones d'aquí a l'Empordà, i el respecte que té pel territori, per haver posat un celler aquí a l'Empordà, i per la zona i per la denominació d'origen, doncs és aquesta combinació d'innovació i a la vegada respecte pel territori i per la història.
Concepció, tu vas estar també ahir visitant el celler, no?
Sí, és, bueno, ja ho he dit a l'inici, no, és espectacular. A més, jo no sé si el Javier se'n recordarà que el 2015, i abans ho he dit, vam venir i ens vas explicar tot allò que volíeu fer. Vam venir amb la que era en aquell moment la ministra d'Agricultura, amb la Isabel Tejerina.
Sí.
I ella ens explicava amb una passió descomunal, i veure-ho tot realitzat, no? Bueno, a mi les expectatives me'ls ha superat, no? A part aquesta integració al territori. Però jo comparteixo tot el que s'ha dit sobre el celler nou, sobre la família Suquer Mateu, i sobretot jo volia ficar èmfasi en això, no? I és que per mi possiblement el més important de tot el que hi ha darrere, no? El que significa per a l'Ada, és aquesta humilitat, no? De la família Suquer Mateu, que sempre ha tingut aquesta consideració i aquesta estimació cap a l'Empordà, cap a per a l'Ada, que no l'heu deixat mai de banda, i tant que estarien orgullosos els vostres pares.
Sí, tant, sí.
No, jo crec que ja ho estaven, no? Que ja ho estaven, i que es mantingui, no? I el Javier parlava dels seus fills, i per tant aquesta tradició, que estic convençuda que es mantindrà, penso que és una de les coses que posa més en valor a la gent aquí a Peralada i a Girona, i deixeu-me que ho digui, tenim la sort de tenir una altra família que és així, que és la família Roca, no? Del celler de Can Roca, que també aporten, no? I crec que això ens dona un valor afegit a la gent gironina, molt maco, no? Perquè és aquest trasllat de tot allò que fa un per fer negoci, i el Ramon ho deia, és veritat, una part, però com ho retorna, no? Al territori i a la seva gent, perquè sigui compartit per tots aquells, doncs, que no poden tenir, no? Doncs aquestes inversions, sigui vi, sigui cultura, sigui paisatge. I per tant jo us dono les gràcies, de veritat, perquè crec que sou d'admirar, i el vi
per sobre de tot. Em quedo maires de garbet amb el vi negre, però el que necessito que el Delfí em recordi és el nom del vi blanc que vam tastar ahir, que el vaig trobar espectacular.
Sí, bé, ahir... Bueno,
obsequi, no, era?
Exacte. Vam provar un vi blanc que sortirà al mercat, i el vau provar en primícia, que es diu obsequi.
Obsequi.
El vi blanc aquell ens vam mirar la Concepció i vam dir, bueno, està a punt de cantar el Virolai. Jordi Bosch, que és qui va cantar finalment.
No. Sí, jo a disposició. A veure, aquesta és una història molt maca, perquè la història de la Via de l'Empordà, i estrictament aquí paral·lada, és una història de renaixement, perquè abans ho hem apuntat, en el segle XIX, aquí es produeix l'arribada de la filoxera, com altres, molts altres indrets, i això produeix, per dir-ho fàcilment, la mort, el país.